Avui, si mireu les portades dels diaris d'arreu del món, tant els d'aquí com els del Regne Unit, però és que els de tot el món, hi ha una foto que comparteixen i és la de Charlie Watts, el bateria dels Rolling Stones, que va morir ahir amb 80 anys. S'havia anunciat a principis de mes que no formaria part de la gira que havia de fer la banda per motius de salut. Finalment, ahir es coneixia aquesta tràgica notícia. I avui volem parlar-ne una mica perquè molta gent de segons quines generacions... és veritat que els Rollings tenen aquesta virtut que són molt transversals, però segur que hi ha unes generacions que potser la figura de Charlie Watts no la tenen tan present, incloc jo mateix, no tinc cap problema en dir-ho, i per tant, per conèixer una mica més quina ha estat la seva transcendència, avui volem parlar una estona amb el Jordi Garrigós, que és periodista del diari Ara, és qui n'ha escrit l'obituari avui. Bon dia, Jordi.
Bon dia, tal.
I també amb el Joan Reig, bateria dels Pets. Bon dia, Joan.
Bon dia, tingueu.
A veure, començo per tu, Jordi. Una de les coses que moltes... cròniques d'avui, estem llegint els diaris o molts comentaris de molta gent, estem sentint aquesta idea que Charlie Watts era almenys Rolling dels Rolling Stones.
Bé, més que fer-me'n Rolling, bueno, depèn de com definim els Rolling Stones, però sí que és veritat que és una banda acostumada als excessos i que fins a cert punt han sigut la gran imatge, doncs, de banda dedicada a la vida d'estrella del rock i amb tot el que això comporta. En aquest sentit, el Charlie Watts, que és un tio que es va casar l'any 63 o 64 amb la seva dona i que no ha tingut cap gran escàndol. Els Rolling han sigut un grup que, sobretot als 60 i 70, van estar acostumadíssims a muntar escàndols pràcticament setmanals. El Charlie Watts no participava de tot això i, si bé no va tenir, una petita etapa que sí que va patir certes addiccions als 80, sempre ha sigut com el Rolling, una mica tranquil i sobri, si ho comparem amb el Brian Jones o amb el Jagger o el Keith Richards.
Joan, tu com a bateria, per tant, com a persona que deu tenir molts referents, per tu ell era, ja no dic els Rollings, que evidentment m'imagino que sí, però ell com a bateria era un referent per tu?
Per mi sí, però curiosament no és per gaires bateries, m'explico. La meva generació vam créixer amb la música de final dels 60, doncs el Rolling, dels Beatles, i després ja vam empalmar directament amb els anys 70, no? que es portava un tipus de bateria més ostentós. Va vindre el hard rock, va vindre el rock progressiu, i els bateries van començar a omplir de timbals i plats les seves bateries. No? I el Charlie Watts va tindre la virtut de continuar fidel a l'estil, no? A l'estil del ritme en blues, ell venia del jazz, a l'estil d'un ritme constant, discret, sense masses estridències. Aleshores, això fa que molta gent de la meva generació, si li preguntes per algun bateria, sempre tirà altres, jo què sé, Ginger Baker o altres bateries més de jazz rock i de rock, i de rock progressiu, no? Però a mi, particularment, sí que és una persona que a nivell de la seva tècnica m'ha influenciat bastant, no? Perquè sempre ha posat el seu ritme i la seva tècnica a benefici de les cançons. No és partidari de fer solos i tampoc de fer grans redobles, no? Els seus breaks són precisos i sempre al servei de la cançó o de la melodia de la veu o del riff que feia en Keith Richards, no? I hi ha pocs bateries que resisteixin a aquesta tentació de sobresortir per damunt de la cançó, de fer solos, de destacar, no? I de ser protagonistes en un moment concret de la peça, no? Tot i que en el jazz és comú que un bateria faci solos, ell, que era un enamorat del jazz, doncs es mantenia sempre fidel a la cançó, al ritme i al grup, no? En definitiva.
És molt interessant això que apuntes. De fet, com penses ara també que veiem molts vídeos de bateries que pengen les seves cançons, les seves versions de cançons a YouTube, i com això el que es tendeix a primar és aquesta ostentació tècnica, no? I com potser a vegades coses com portava el tempo poden semblar menors i al final són absolutament primordials.
Sí, i potser amb allò que deia el company ara, no? Que ell és el contrapunt de la imatge glamurosa i del gambardisme podia representar la imatge glamurosa d'en Mick Jagger i el gambardisme del Keith, potser va optar per aquesta, per aquesta discreció a nivell, a nivell musical, no? És com un contrapunt molt, molt ben portat, no? Trobo, no sé.
Jordi, sí, digues, digues, Joan.
No, digues, digues.
No, li volia preguntar al Jordi, ara sempre passa, no?, quan mor algú hi ha aquesta tendència a parlar-ne i a voler fer ressenyes molt gairebé a geografies, no?, d'una persona, però quan passi aquest període de dol, perquè, evidentment, si un grup com el Rolling Stones, que té tants seguidors i per qui cada figura és tan capdalt, creus que el seu llegat com a músic serà recordat o al final passarà a la història com una part més, i segurament no la més recordada, del Rolling?
Bé, aquí hi ha diverses coses a tenir en compte. La primera és que al final és indiscutible que el Charlie Watts ha format part directa i ha tocat en algunes de les cançons més meravelloses de la història de la música popular, i això és una cosa que no hi troba ningú i que i quedarà allà per sempre. Després també és evident que no forma part del torrent creatiu i compositiu que eren, doncs, el Jagger, el Jones i el Keith Richards. I després hi ha un punt que em sembla important, que és que sempre es diu que el segle XX l'acomiadarem el dia que mori Bob Dylan. I en aquest sentit, la mort del Charlie Watts és un punt més en aquest camí que estem fent, una mica simbòlic, per acomiadar totes aquestes grans figures que abans parlava el Joan, dels 60-70, que al final han sigut els que han portat l'hegemonia de la música pop. Llavors, doncs, ens queden 5, 10, 15 anys perquè mori el Paul McCartney, el Ray Davies, el Jagger, etc. En aquest sentit, el Charlie Watts és un d'ells, absolutament, i la seva presència durant pràcticament 60 anys als Rolling Stones el posa en aquest altar. Evidentment no és el Paul McCartney ni és el Mick Jagger, però està ja amb una de les persones claus de la música popular dels últims 60 anys.
I estàs d'acord, Joan?
Totalment, sí, tant. Sí, jo crec que se'l recorda com a membre dels Rolling Stones, potser no com a... no hi haurà estudis sobre el que va fer a la bateria, perquè això es reserva, doncs, com dèiem abans, a altres bateries potser més tècnics o més espectaculars o que han destacat més, però jo crec que el so dels Rollings és també el seu so, la seva manera de tocar la bateria, aquest temps, aquesta manera d'aixecar el braç dret i escaquejar-se la corxea del segon i el quart temps del compàs. És una cosa molt característica, tant visualment, no?, com de so, que això donava un tempo i donava un grup especial als Rolling Stones, no?, que no té altre grup. Tenia una manera senzilla, discreta, però molt especial de tocar. Vull dir que com a bateria també ha deixat una petjada important. No sé si se'l recordarà, perquè sempre triem coses més espectaculars, però jo particularment, per mi, doncs, m'he influenciat i ho recordaré sempre, clar.
Com veus el futur del Rolling sense Charlie Watts?
Doncs bé, ja van anunciar, quan van anunciar que estava en tractament i que s'estava recuperant d'una operació, a la gira, no sé si és americana, que han de fer ara, quan, doncs van anunciar que el substituiria l'Steve Jordan, que és la bateria del grup en solitari del Keith Richards. No sé si serà el candidat a substituir-lo per sempre, o no sé si es plantejaran de plegar, perquè tots estan rondant els 80 anys i no ho sé, és una incògnita que haurem de... que no trigarem gaire a saber el resultat. Per mi no serà el mateix, per mi, per milions de fans, crec que no serà el mateix, però quan va plegar el Bill Wyman, el baixista també ho deien, no? I mira, han continuat un munt d'anys sense el baixista original, no ho sé, a vegades els diners o els compromisos amb els managers o... poden més que el sentimentalisme, no? No sé, no t'ho sé dir, però el mateix és evident que no seran.
Jordi?
A mi em fa la sensació de que els Rolling Stones fa molts anys que no surten a tocar per haver de presentar res ni per tenir ganes de mostrar res, tampoc tenen una dinàmica de banda de companyon, a partir d'alguna manera, entre ells. Vull dir, crec que ja no són excessivament amics entre ells. Llavors, ells per què surten a tocar? Doncs surten a tocar una mica per reafirmació, quasi per ego personal de cada un. També per agraïment, crec, o vull pensar, als seus milions de seguidors. I per raons econòmiques també, però bueno, són gent que té molts talents. Llavors, la mort del Charlie Watts no hauria de variar gaire aquests plans. Evidentment, allà darrere no hi serà ell, que això que deia el Joan, de la manera de tocar també, és una manera molt carismàtica, molt, que és molt guai, que va associar a un concert dels Stones, és veure-la ella allà darrere movent-se molt sòbriament. No hi serà, els seus seguidors el trobaran a faltar, però aquesta màquina, que és el Rolling Stones, no té pinta que s'aturi per això.
Jordi Garrigó, Joan Reig, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Són les 10:53. Tenim gent que ens està matant a Twitter perquè en algun moment he comès la gosadia de dir els Rollings en lloc dels Stones. Nois, no ho sé, n'hi ha un que literalment diu que s'ha de ser garrulo i ignorant. No sé si n'hi ha, per tant. En fi, de seguida tornem amb la Genira Planes.
El món a RAC1, amb Albert Sort.